Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Molt pendents aquest matí de la decisió que prengui la Junta d'Accionistes de la constructora Ferrovial sobre si trasllada la seu d'Espanya als Països Baixos. Una decisió que té el govern espanyol amb l'ai al cor. A poques hores de començar la reunió dels accionistes, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, segueix pressionant a Ferrovial i diu que la decisió de marxar és estranya i que va en contracorrent.
Extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España. Están viniendo miles de millones y empresas a invertir a España porque tenemos grandes oportunidades económicas y grandes oportunidades de empleo en nuestro país.
I precisament sobre el possible canvi de seu de Ferrovial n'ha parlat avui en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel el professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona, Emili Bizuete, que ha apuntat que si les empreses no tenen condicions clares poden decidir marxar del país.
El capital no té aquests sentiments, no?, de dir, no, pertanyo, em quedo, no. Aquesta oportunitat potser ha sortit per desencuentros, no?, o enfrontaments amb l'agència tributària, amb l'Estat, i arriba un moment en què dius, mira, tinc aquesta possibilitat, doncs fora. Clar, si l'empresa té infraccions fiscals cada 2x3, els criteris no són clars, doncs hi ha sancions, no?, de dir, ostres, però és que no has canviat les regles de lloc, etcètera, etcètera. Això porta que al final sentiments no tenen.
Bizuete també ha explicat que la Unió Europea accepta la lliure circulació de capital perquè està dins de la Unió i que, per tant, no es comet cap delicte. I el PSC assegura que anirà a la taula de partits que Aragonès convocarà per l'acord de claredat, però considera que votar no resoldrà el problema perquè després s'haurà de gestionar el resultat que surti del referèndum. La portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, ho ha dit avui en declaracions a Televisió Espanyola.
És que votar tampoc resol res. Votar no resol res i, per tant, aquesta és la lògica a la que jo crec que el govern d'Espanya i també el PSC, que ho hem dit també moltes vegades, d'alguna manera doncs, rebutja aquesta proposta d'Aragonès.
Els socialistes creuen que la proposta del govern per l'acord de claredat neix morta i recorda que quan l'Aragonès ja la va plantejar al Parlament durant el debat de política general, la majoria de grups polítics van mostrar el seu rebuig. I l'alcaldable per Junts a Barcelona, Xavier Trias, veu les superilles i els eixos verds un desgavell i que no estan pensades per a col·lectius amb discapacitats. Ho ha manifestat en un acte de la taula del tercer sector. Sílvia Muñoz.
El candidat per Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha criticat els canvis que s'estan fent a la ciutat i acusa que van en contra de l'accessibilitat.
Una cosa que sempre plantejàvem eren els criteris de la ONCE per la gent amb discapacitat perquè no ens trobéssim que col·locàvem taules on no s'han de col·locar. Ara això és un desgavell. Ara és un desgavell. És un desgavell complicadíssim.
Per això ha manifestat que cal avaluar quines de les mesures s'han de canviar i quines s'han de quedar.
Gràcies, Sílvia. I des del 2015, un municipi del Pallars Sobirà, a l'Os d'Isil, no rep cap factura de la llum. La distribuïdora elèctrica va fer fallida i ara Endesa reclama el pagament del consum de llum de cada any. Avui el president de l'entitat municipal descentralitzada d'Isil i a l'Os, Guillem Esteban, ha explicat al programa El Matí a Ràdio Estel que estan negociant la situació des del 2015 i que el municipi té diners guardats per pagar el deute.
Al final, l'administració pública i Endesa són... Bueno, costa a vegades d'encarar les situacions i bueno, no per falta de voluntat, sinó per falta d'entesa, no se trobaven les solucions. El problema no és tan senzill com gerar una factura.
Esteban també ha explicat que una distribuïdora del Pirineu es farà càrrec de la distribució i que un cop saldada la despesa, les factures començaran a arribar en breus. I ara els esports amb Anna Closa.
El 2024 s'han de celebrar els Jocs Olímpics i Paralímpics de París i França ha decidit que utilitzarà càmeres de vigilància amb algoritmes per detectar situacions de risc de manera ràpida. La idea és que aquests algoritmes s'incorporin en els programes de les càmeres de vigilància perquè puguin avisar de manera ràpida a la policia de situacions on hi hagi multitud de persones o bosses o equipatge de mà abandonades. El Ministeri d'Esports francès ha deixat clar que no s'utilitzaran programes de reconeixement facial, com sí que es fa a la Xina, per controlar a la població. Aquestes càmeres es podrien començar a utilitzar una vegada s'hagi dictaminat el text llei que podria ser durant el Mundial de Rugbi que organitza França aquesta tardor. Un cop acabin els jocs d'estiu que ve, a finals d'any es farà una avaluació per saber com ha anat. I parlant del Mundial de Rugbi, el Japó ha anunciat que vol organitzar la Copa del Món masculina del 2035 i la femenina del 2037. Austràlia serà l'organitzador del 2027 i 2029 i Estats Units agafarà el relleu pels 4 anys següents.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 11 del matí, quin contrast. O sigui, jo vaig amb tirants i el José Matosas amb... de suadora.
És que havia de fer fred avui, però fa un sol.
Diuen que al migdia, crec.
Aquí estem no esperant.
Sé, falta una hora.
Falta una hora, és veritat. Sí. Falta una hora perquè arribi el fred. Per cert, necessitem saber aquesta imatge que ens ha quedat pendent.
Va, avui podem trobar una mateixa imatge a les portades de La Vanguardia, el diari Ara o el Periódico, amb fotografies de Xavi Júrio, Pere Virgili i Ferran Nadeu, respectivament, que immortalitzen 6 de les 9 científiques catalanes que aniran simuladament a Mart. Tres portades, eh?
Tres portades.
Voleu saber el nom de les 9 heroïnes que conformen la missió Hipàtia 1?
Sí, per favor.
Volem.
Sí, és que si no dius res...
Per favor.
Mira, Mariona Badenes.
Cuita-la.
Carla... Ui. Bueno, és molta alegria.
Hi ha molta eufòria.
Carla Conejo.
Toma.
Ariadna Ferrés. Laia Ribas. Núria Har. Neus Sabater. Cesca Cofí Prat. Anna Bach. I Helena Àries.
Molt bé. Totes molt catalanes, eh?
Home.
Molt.
Aquestes,
molt xulos, menys la Carla Conejo.
Bueno, va venir la Laia Ribas, no? I la Núria Har, aquí.
La Neus Sabater i la Núria Har.
Perfecte.
Aquesta
tenen una... cognoms molt semblants. És que és normal.
A més, van venir amb el tratge d'astronautes i és difícil, vull dir, no les reconeixes.
És que no li acabaves no de veure la cara.
Clar, és el que té això.
Ai, Déu meu.
Com deia, és una tribulació femenina i exclusivament catalana que durant 2 setmanes viuran i treballaran al desert de Utah. En un espai hostil que simula les extremes condicions del planeta Mart. Són milers de milions...
El desert que vaig estar jo al Marroc sí que era un... Allò sí que era un espai hostil.
Tenies una tossecons que no hi cabies, eh?
Un vent, una pols... Allò era molt pitjor que Mart.
Estàs a un màster en astrofísica d'anar a Mart.
Tu podries anar-hi, la Núria Har ens va explicar que...
Ah, us va dir algun secretet?
Ja, no, que ella com a periodista i va per perquè ha d'explicar tot
des
el que
de
passa.
Des de suplent, Marta.
Com a corresponsal.
Núria Har, què?
Clar.
Estàs allà, estàs a mig camí.
Jo crec que si vaig jo en lloc d'ella, ningú se n'adona. M'hi colo.
Milers de milions invertits a la colonització de Mart i resulta que tenim el desert de Utah a tiro de pedra. Sé que sembla molt menys glamurós simular l'entorn de Mart al desert que no pas viatjar-hi, però de pensar que aquestes 9 científiques que tenen edats entre 20 i 50 anys estaran confinades del 16 al 29 d'abril en un espai molt reduït.
Molt reduït, eh?
I privades de petits luxes quotidians. O sigui, no és un planazo. Sort que durant el Covid hem passat un confinament a moda d'entrenament. 15 dies al desert de Utah serà com un passeig per elles.
Ui tant, tal qual. Ui tant.
Com escriu la periodista Gemma Garrido al diari Ara, la seva missió és doble, fer recerca aeroespacial i convertir-se en referents contemporànies de carn i ossos perquè nenes i joves segueixin les seves vocacions científiques. I en paraules de Mariona Badenes, l'astrofísica líder de l'equip, volem demostrar que el somni d'anar a l'espai no té gènere, que ja vindria sent hora.
Molt bé. Fa falta.
La missió compta amb un pressupost de 50.000 euros.
Barat.
Sí, barat. No m'ha semblat allò...
No. És que pensa que en sabó gastaran poc.
Exacte.
Per exemple, aigua, també poca.
I tot no s'endeu anar amb el combustible per sortir de la Terra, com que no han de sortir d'enlloc.
Exacte. Mm, bueno, i amb mocadors per treure't la pols del desert duta de sobre, perquè
molta
ja
pols,
et dic jo que quedaran com croquetes arrebossades. Pobres.
Pobretes.
Sabeu qui ha portat la panoja?
Qui?
La Generalitat.
La panoja és els cabells,
sí,
eh?
El carnet. la Fundació Catalunya La Pedrera i la Fundació Banc Sabadell.
Sí, home, sí.
No sabem
és que no l'ha explicat tot.
O sigui, ja ho sabeu.
Ja ho sabien, sí, elles.
Som unes visionàries.
La idea, la idea de les seves impulsores... A mi estic dient el que ha dit la Mercè al principi. Però això no ho sabeu. La idea de les seves impulsores és que aquesta missió a l'estació anàloga de Mart tingui continuïtat amb noves tripulacions cada dos anys,
carai,
de manera que Hypatia 2 viatgi al planeta vermell el 2025.
Ui!
Això està...
Ho tenim aquí, eh?
Sí, sí, dos anyets.
Ho posaré a la cua.
I cap
però és
a Mart.
Lluny, Marc. Olga, és lluny, eh?
El mar de Utah.
Ah,
jo de Utah vaig al planeta...
No? No. A Utah hi ha...
Jo no m'atreveixo a queixar.
El Salt Lake City, el llac aquell de Salt Lake. Vull dir que mar... Però bueno, és salat, no? Ah. En principi faria les funcions de mar,
sí,
allò.
Escolta.
Des d'aquí...
Molta sort, no?
Molta sort, molts èxits i llarga vida a Hypatia.
I mira, que encetem la nostra gràcies, Euri, per aquesta il·lustració i imatge del dia, que podem veure tot arreu.
Sí,
de moment la foto de les cosmonautes...
És un èxit.
Sí.
Costa
sí.
molt trobar molt. Dones a les portades.
Sí, mm-hmm. Clar, suposo que a Mart no els hi podran fer cap foto, perquè no és possible.
Se les poden fer elles.
El desert d'Utah.
Bé, sigui com sigui, encetem la nostra monodosi diària de corresponsalia, ara amb una notícia des de la ciutat que no dorm mai.
Sí, a veure, des de Nova York, d'entrada voldria desmentir que això de la ciutat que no dorm mai...
Fa molta ràbia aquesta frase.
Perquè, a veure, aquí a Nova York la gent...
Qui dorm? Clar, tothom dorm,
l'únic
home.
Que passa és que el metro va sempre.
Sí.
Però hi ha gent que dorm.
Clar, home.
Però aquí també, més o menys, o si no, ara vas amb un patinet elèctric o així. L'única diferència és que potser ens confon, és que, clar, allà són 6 hores menys. Per tant, la gent va una mica com trasbalsada, no acaben de saber a quina hora s'han de posar al llit, a quina hora s'han de llevar...
Deu i ja, això.
Clar. Els hi costa anar a dormir, clar, una mica perduts, però més enllà d'això, la rutina és la mateixa d'aquí.
Exactament,
per tant,
igual.
Fora complexos, dormim tan poc o tant com ells. Dit això, ara sí, passem a la notícia important. Perquè aquest matí... Nova York es llevarà perquè dormen amb un nou superheroi, de fet, una nova superheroïna a la ciutat. Una superheroïna amb una missió clara, ambiciosa i que també fa una mica d'angúnia, fa una mica de pudor de claveguera.
Què ha de fer?
La missió és acabar amb la població de rates que embuteixen les clavegueres de la ciutat. N'hi ha moltíssimes de rates a Nova York.
Impossible. Que tindrà
por. Impossible.
Bé! No ho diguis, mira, impossible.
Impossible is nothing.
Exacte, i aquest és el lema de la nova superheroïna.
Jo ara que he vist Indiana Jones aquesta Setmana Santa, saps què va veure les rates? El foc, li fas així, les aïlles, sí, fas aquí una...
Sí,
això
sí,
ho feia
sí,
la Indiana.
Que cremin el clavegueram.
Exacte, com si fossin calçots.
Vinga, fora.
L'alcalde de... Li comentarem a la superheroïna, que ara passarem a detallar una mica el perfil.
Sí.
L'alcalde de Nova York es diu Eric Adams, de la família Adams, està molt... No?
Sí.
Està molt preocupat aquest home pel tema i considera la invasió d'aquests rosegadors de baixa estofa un assumpte greu de salut pública i el situa com l'enemic públic número 1 dels novaiorquesos. Fa gràcia perquè són menuts, però poden posar en alerta una de les metròpolis... la
són
metròpoli.
Menuts, algunes rates són menudes, però n'hi ha que fan pam i mig.
Entres de rates. Mm-hmm. Es calcula, per cert, que a Nova York hi viuen uns 2 milions de rates.
Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Escoria de la vida.
Sí, totes, eh?
Totes elles.
I us preguntareu, clar, a qui se li ha encarregat aquesta ambiciosa missió?
Aquí.
Doncs, curiosament, a una antiga mestra d'escola, la Katie Corradi.
És que, clar,
que des d'avui...
Pensa que ha tingut molts alumnes.
Exacte.
Tot.
Té un màster en tirar esborradors i potser acaba les rates a cop d'esborradors.
Esborradors petits, per les ratetes. Doncs la bona de la Katie des d'avui tindrà l'honor de vestir el tratge per convertir-se a mitjanit en superrat.
Has posat aquest nom, Marta?
No, això és llicència literària.
Doncs és boníssim.
Sí, ja li diré. La Katie Corradi arriba on la intel·ligència artificial encara no pot arribar. La seva missió és ambiciosa, reduir dràsticament la població de rates a la ciutat. Doncs com ho farà? Mercè, no. Ella no ha donat cap detall, encara no ho sap. Li direm això, ara li enviaré un mail.
Digue-li que miri Indiana Jones.
Per ara només ha declarat que desplegarà polítiques d'higiene urbana per rentar la cara de la ciutat, és a dir, no ha dit res.
Mm.
Que no agafi la flauta i ens les porti fins aquí, que també seria una opció. Aquí no necessitem que de rates i ratotes anem sobrats.
Ratotes. Per cert, ara anem cap al tendència, cap tot és tendència del Francisco, però si us plau, et demano una cosa, Uri. No ens parlis més de futbol. Pots fer-ho o no? A veure, o sigui, és viable?
Bueno, si vols...
Dius perquè el Madrid va guanyar ahir.
Jo ja us vaig avisar que això passaria, però si et sembla bé ho farem un format express.
Va, va. Ai, sí? Bé, millor, sí.
Va, doncs,
aquestes coses, com més ràpid...
Som-hi, format express.
Som-hi.
Va, tira.
Express.
Ara, és que arriben ells. Espera.
A la Madrid! Ai. A la Madrid! Aquest és el format express. El Madrid li clava 2 al Chelsea i és a 4 partits de guanyar la Champions. Ja està, fins aquí.
Vale, ja ho tindríem, eh?
L'única esperança que tenim és que els merengues vagin confiats a Stamford Bridge i per anar acabant bola del destí i caiguin eliminats. Si no, ja ens podem anar mentalitzant de la 15ª, que ja és aquí, això. Ja està fet.
Les tenen totes. Sí.
Tira, tira.
El tema que ens ocupa avui és sí? El Dia Internacional del Petó, com
això ens
matí,
interessa.
Que és el trending topic número 4, que no està gens malament.
Home, ha començat ben fort, sí. No?, aquest Dia Internacional.
I crec que es manté, eh?
Vallejo no tira tant, el Dia Internacional.
Home, i els de Nova York encara no s'han llevat.
Espera't. Per analitzar la rapsòdia, el mestre Matosas es posa les pintures de guerra i ens interpretarà aquest clàssic immortal de la mítica banda Kiss.
Ai. Fa tan bé.
Oi, li queda prou bé, eh?
Espera que tregui la llengua, ja veuràs. Diu que la xarxa bull amb el Dia del Petó i en podem trobar una àmplia gamma. Alguns són plens de passió i després hi ha els del Dalai Lama.
És que clar, sí, total.
És molt bo. Molt bé.
Molt ben trobat. Maria Vallejo, bé, amb Francisco.
Merci. Mira, quan pensem en un petó ens venen al cap imatges romàntiques de pel·lícula o potser d'amor paternofilial, que sí, és el teu cas. Sí. Doncs la primera imatge que m'ha sortit a Twitter aquest matí, al clicar el trending topic Dia Internacional del Beso, és la de Maradona i Messi fent un petó a la Copa del Món de futbol.
Ah.
No volies futbol? Pues 37 tasses. La xarxa va plena de futbolistes fent petons als trofeus, però també hi ha lloc per a escenes romàntiques com el petó apassionat sota la pluja entre George Pepper i Audrey Hepburn a Desayuno con Diamantes.
Oh, sí.
O la magistral obra de Gustav Klimt, El petó. Ara digueu-me cursi, però
cursi.
Jo em quedaré amb una imatge memorable de la història del cinema, la tendra i preciosa escena on l'actriu Anna Chlumsky li fa un petó a Macaulay Culkin al mític film My Girl.
Ai. Fa plorar, aquesta pel·li.
Bueno,
és un drama.
Tinc un tio, jo aquesta pel·li vaig tenir un trauma molt fort.
Jo horrorosa.
No l'has vist mai?
No, fa patir.
És que no l'ha vist mai, la Vallejo.
Com que sempre han dit que fa patir...
Igual te la pots estalviar.
I jo el Macaulay no...
No, però està moníssim. Està, és que clar, fix, mira la foto.
Ja.
Ah, però no, res de res, eh?
No.
Home, comença molt bé aquella pel·li. Amb la Jamie Lee Curtis, amb Dan Aykroyd... Aquesta noia, l'Anna Chlumsky, després no l'hem vist enlloc més.
No, la buscaré, sí. La fent amb aquesta...
A Michael 2.
Michael 2, és veritat, o la sèrie aquesta de...
Quina sèrie?
D'aquesta Netflix, te'n recordes, aquesta sèrie de qui
que
era...
Que deien, era la nena, sí, de Michael.
Sí, ara fa poc, que no la reconeixes.
Ara t'ho buscaré.
Busca-ho.
No.
Crec que està, que la pots veure a Netflix. Però sí que sí, a veure, és un tros de pel·li.
És molt
Vallejo,
bona.
Vallejo, l'has de veure, la recuperaré. Va.
Però ploraràs.
Què hi farem? Anem cap a la curiosa, va, Marta, perquè avui també t'ha picat la curiositat. Cap a on?
No, una notícia per enamorats.
Ai, veus?
Perquè, clar, ara s'acosta Sant Jordi, que és el dia oficial dels enamorats catalans.
Exacte.
Segur que moltes parelles es prometen amor etern i comencen a planificar el casori i a partir d'aquí tot són problemes. És a dir, abans de la petició tot anava molt bé, però...
I quan...
Tot mal de cap. El primer, trobar un lloc bonic que tingui disponibilitat i sigui assequible doncs, per celebrar un casament diferent.
Sí. Ara es porta molt.
Sí, diferent.
No feu invents.
Pels que vulgueu, per tant, un casament diferent, que em consta que sou molts, ja us avanço que no us podreu resistir a la meva proposta. I és que Las Vegas han convertit l'icònic cotxe salsitxa d'Oscar Mayer...
Com?
El teniu present o no? En una capella. Sí. Us he posat una foto perquè realment... A veure, és una salsitxa gegant de Frankfurt, taronja...
Amb rodes.
Sí. I a sota hi té una base que seria el pa del brioche, groga, i amb quatre rodes. És, el cotxe d'Oscar Mayer va voltant per tota Nord-Amèrica i ara... Doncs això, l'han aparcat a Las Vegas i han muntat tota una capella al voltant. Si us agrada la proposta, afanyeu-vos a urbanitzar la logística perquè aquesta Wienermobil només estarà disponible per donar-vos el cibull aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana a Las Vegas, eh? Però aprofiteu, perquè què hi ha més català que una salsitxa a Frankfurt. Res, anar al Frankfurt és una cosa molt nostrada.
Molt d'aquí.
La cosa, per cert, no us sortirà barata, clar, heu de volar fins Las Vegas, però us fareu un tip de riure i el millor, el càtering, evidentment, inclòs,
a base salsitxa.
De salsitxes de Frankfurt. Si us interessa, us podeu inscriure a la campanya oscarmayer.com i que sigueu molt feliços.
Ai, doncs moltes gràcies.
De res.
A veure, va, volem saber l'ultrassò d'avui. Has dit ja, que ens has avançat, que no l'encertarem.
Impossible.
Té una curiositat.
En joc. En joc, ja ho sabeu, eh? Cistella Capravo, cistella que enamora, cuina mediterrània, bé, és la temàtica de la cistella. Concentreu-vos, que ara ja passo a dir de què va la pregunta d'avui. A veure, 13 d'abril, ens hem de situar el 13 d'abril, dia com avui, de l'any 1796.
No hi era.
En principi, no. Als Estats Units hi va arribar el primer exemplar d'un animal, que allà encara, clar, no havien vist. Arribava de la Índia i, ja us avanço, això és una pista, que no hi va arribar pel seu propi peu, en aquest cas, la seva pròpia pota, perquè hi ha un mar entremig. Per tant, aquí ja veieu doncs, que no és un animal, per dir-ho així, de terra ferma, un mamífer. Sentireu el so de l'animal al revés per complicar-vos una mica les coses, però no gaire, perquè al final m'ha sortit que tant del revés com del dret sonen
igualment. Igual.
Però bé, en qualsevol cas, sí que augmenta una mica doncs, el nivell. Vale. Esteu a punt?
Sí.
Ara, al principi no us impacteu, sentireu una mica de música índia, perquè recordem que aquest animal venia d'aquest país.
Vale.
I després el so, d'acord? No el sabreu, és aquest.
Tinc claríssim. És un os formiguer.
És que sona més del o sigui, sona més a l'animal
del revés. És més reconeixible del revés que del dret.
Però has dit que és un... A veure, que és un mamífer.
Sí.
Estàs segura
d'això? Ostres, és complicat. Però és un mamífer d'aquells grans o petits? Mitjà.
Grandot. I mira, ja quan neix ja és enorme. Pobret.
Ja quan neix...
Pobret.
Jo no...
Jo no el tinc,
No l'estic tot.
Ja us he dit jo que avui no les sabria.
Super sembla que té com trompa. És un os formiguer, segur.
És un os formig. Mira! No vas desencaminada. No.
Per què ens ho poses tan difícil,
no
sé. Harker?
Mira, perquè m'agrada fer-vos anar una mica al cap. Bueno, si des de casa teniu la sort de saber de quin mamífer es tracta... 663-99-30-62. Va escriure-nos un missatge de WhatsApp, feu-nos una nota de veu, un vídeo, si és que en teniu algun
amb aquest
mamífer.
Mira,
seria molt xulo.
Està contestant la gent amb emojis.
Sí? Mira, que avui era complicat.
Potser s'han equivocat. Hi és,
no?
Perquè
és el de...
Los Formiguer.
Los Formiguer.
Jo no veig Los Formiguer.
Ah. Va, el torneu a escoltar, que ara dirà
que... Us fa gràcia.
No és Los... Va, sí.
No és Los Formiguer.
No, no ho és.
Va, tornem-lo a escoltar, no. José. És aquí.
Atents.
Doncs si no és Los Formiguer, estic perdudíssima.
Jo també, ara no sé quin és. Què pot ser, Vallejo?
El Dingo.
Mira, els vols de la una... Jo,
tens una
puntualment,
altra pista?
Perquè jo sé que potser hi ha dubtes...
Podries posar aquesta del dret, aviam, ja, sí.
Potser us aclareix una mica la cosa. Potser ara del dret sona completament diferent. També ens podeu escriure un correu electrònic al matí @radioestel.cat o si ho preferiu també via Twitter, en joc aquesta fantàstica cistella Capravo, la cistella que enamora, especial cuina mediterrània.
Escolta, moltíssimes gràcies, Harker, per l'ultrasó d'avui. Dius que al voltant de la una, segon ultrasó, per si encara no el teniu. Donem per tancada aquesta taula de redacció d'aquest dijous 13 d'abril. Després de la pausa publicitària parlarem de la llei de costes i de l'enderrocaré...
No l'enderroquis tu, Mercè.
No, estic enderrocada jo, eh? Imminent del restaurant, que hi anirem tots.
Som
intentarem, perquè és d'aquí un mes.
Ai, que bé, sí.
Sí?
Sí,
va, ara parlarem amb el responsable del Palomares.
Mira, que em reservi taula.
Va, de Vilassar de Mar.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Porto avui, en aquest espai de l'aigua, una proposta cinematogràfica de les que podríem qualificar per a tota la família. I aquesta vegada ho és de veritat.
L'aigua i el cinema.
Qualsevol d'aquestes tardes bo serà que, per calmar les ànsies de consum visual dels més petits, els proposem seure al sofà de casa, en família, i veure una pel·lícula on, si bé l'aigua hi és present durant tota la narració, la principal protagonista és la sireneta.
Això és, molt bé, jo sóc una sirena i en lloc de dos peus només tinc una aleta. És per aquí o potser és per allà, donaré mil voltes i sense parar.
És aquesta, sense cap mena de dubte, una excel·lent proposta per passar una bona estona a l'entorn de la pantalla del televisor i fer-ho tot gaudint de la història tendra i emotiva de la sireneta. L'aigua en serà el seu hàbitat i la fantasia el que ens transportarà a la seva vida i la seva història. Ja ho veureu com, amb aquesta sessió, no només omplireu unes hores del vostre oci familiar, sinó també gaudireu de la fantasia de tots els seus personatges, com la Melody o l'Ariel. Trobareu la pel·lícula tant en català com en castellà o en la seva versió original anglesa per aquells que, a més, vulgueu posar a prova els vostres coneixements d'idiomes. Us desitjo una bona sessió de cinema en família.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Mireu, avui hem decidit fusionar els espais Tirant pel dret i un altre punt de vista per tractar un mateix tema al magazín del matí. Si sou veïns de Vilassar de Mar o si soleu visitar la zona del Maresme, de ben segur que coneixeu un dels restaurants més populars de la comarca. Estem parlant de l'històric restaurant Palomares, aquelles lletres vermelles en aquest edifici tan mític, al costat de la Nacional. Un local de cuina mediterrània amb més de 40 anys d'història, situat a peu de platja entre Vilassar i Cabrera de Mar. Doncs bé, resulta que el proper 14 de maig, d'aquí un mes, el Palomares es veu obligat a tancar les seves portes i ho farà per sempre més. Sembla que serà així. Clar, deixa al carrer a més de 20 famílies, perquè ja fa cap a 20 anys que l'administració, doncs no, el renova la concessió. Però, si això no fos prou, l'edifici, que té una història gairebé centenària, corre el risc de ser enderrocat degut a la llei de costes. Per parlar de tot plegat, avui contem amb en Ramon Huguet, que em sembla que ja la tenim a l'altre costat del telèfon, responsable del restaurant Palomares. Què tal? Molt bon dia, Ramon.
Molt bé, molt bé. Aquí estem, treballant.
Ara, treballant, Ramon, ara en parlarem. També tenim a l'Agustí Martín aquí a l'estudi. Ell és degà de la Facultat de Nàutica de l'UPC, president també de Bric Barca, que és el Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar. Què tal, Agustí? Bon dia.
Bé, bon dia.
I per aclarir-nos totes aquestes qüestions que aniran sorgint, està claríssim, de caire jurídic i legal, contem avui amb en Jaume Puig de Rajols, associat de l'UFET Digestum Legal i director del Departament Processal de les Àrees de Mercantil i Bancària de Digestum Legal. Què tal, Jaume? Ben trobat.
Bon dia a tots els oïdors.
En seràs de molta ajuda avui, Jaume.
A veure.
A veure, anem a pam, si us sembla. Ramon Huguet.
Sí.
A veure, com ho tenim, això? Ja no hi ha res a fer? O sigui, el Palomares tancarà definitivament d'aquí un mes les seves portes?
Pues en principi sí, perquè, bueno, segons l'abogat, ja no acceptaven més recursos ni res i, bueno, ja ens veiem obligats a tancar, no?
Si mal no m'erro, tu portes treballant-hi des dels 17-18 anys, Ramon, no?
Sí.
O sigui, ara en tens 70, per tant, t'hi has passat tota la vida, no?, en aquestes, entre aquestes quatre parets.
Sí.
Clar, tu com et sents? Quina sensació tens? Perquè és com si t'estiguessin fent fora de casa teva.
Bueno, exactament, és que això és casa meva, no? Jo vinc aquí, això cada dia, inclús quan està tancat també pues, estic aquí preparant-me el sopar o mirant les neveres i mirant tot i tot això, fent pedidos i encara que no hagi ningú, això és casa meva. I, bueno, i a part d'això, pues, és tota la gent que he conegut treballant aquí, que famílies senceres, que han vingut de joves, s'han casat, han tingut fills, els fills han tingut fills i els avis pues, han vingut amb els nets, no? I els coneixes tots i tots han vingut allí pues, un cada setmana, un cada mes, un cada any, però jo dius, hòstia, i fixa't, tres generacions o quatre pues, que han passat per aquí, que els coneixes a tots, i sap molt de greu que us abandona tot això, no?
Clar, una fidelitat, Ramon, que no es limita al públic, sinó que es fa extensiva també al personal de l'establiment, eh? Perquè
sí.
Quants treballadors teniu ara, actualment, en plantilla?
Ara, doncs, som uns 15, treballant, bueno, 15, menys o menys, perquè hi ha algun extra fi de setmana i això, no?
Val, Ramon, el tema de llei de costes, jo és que... Mira que el dret administratiu, Jaume, a mi em costava una mica a la carrera.
És farragós.
Però, Ramon, ens agradaria que ens expliquessis, amb les teves paraules, què ha passat fins ara?
Bueno, jo en realitat no sóc l'amo, jo sóc el llogater. Tot aquest tema d'abogats, tot això, sempre ho han portat els amos, no? Perquè pues, ells anaven a parlar amb l'abogat, l'abogat els feia, pues, mira, han fet un recurs, han fet això, han fet l'altre. I clar, i quan arribaven al restaurant, pues, jo els he preguntat, què, com ha anat això? Pues bé, de moment, tranquils, que d'això, que sigui, que sigui. Clar, jo continuo treballant i és un tema que jo tampoc no l'he portat així, de dir, hòstia, parlant cada dia amb l'abogat o parlant, jo què sé, amb Costes o amb Madrid, no? Jo és un tema que pues, ho ha portat els amos, representa del local, no? El Josep i la Isabel Palomares, que és la dueña. No? Jo aquest tema, pues, la veritat, no... Això. Els últims dies sí que em van dir, Ramon, vine també, perquè així t'enteràs de com va tot, que sigui, que sigui allà, i fa pues, dos o tres anys pues, sí que banyava, vam estar parlant amb l'abogat, això, pues, i bueno, em va dir, pues, mira, que ja no hi havia cap solució, que, bueno, que l'últim recurs que pues, ja... que ja havien acceptat tot això i que tal, bueno, que tal 14, pues que ja no podríem aguantar més, no? Pues clar, jo m'he de limitar a fer el que diu l'abogat, tot això, perquè
clar.
A part no s'aclamo, representa.
Però Ramon, quan va començar tota aquesta situació? O sigui, en quin moment no ho renoven la concessió, no? Perquè és així.
Pues, segons els amos d'això, pues fa quasi uns 20 anys. No sé si el 2001 o por ahí ja van començar a denegar les coses, el que va ser que pues, després també van dir que si féssim uns planos de 300 metres, tipus els que hi ha a Mataró i tot això, es van fer uns planos, bueno, això fa 4 o 5 anys, es van gastar els calés fent uns planos de 300 metres al restaurant, tallant coses, el lavabo està de 30 metres, bombom, i bueno, la Generalitat li sembla inclús bé, després ho presenten a Madrid, i a Madrid diuen que res de res, que això està ja sentenciat i que no volen escoltar raons.
Ramon, vosaltres quan us vau fer amb el lloguer del Palomar, és que ho sabíeu, la situació en què estava a l'edifici?
Bueno, més o menys sí, sabíem que podia, que era una concessió. Allò també va sortir com una llei que pues, si donaven 75 anys més, que sigui, no sé què, que si després inclús se podia traspassar, tot allò no sé què, se'n va anar però ja et dic, jo aquest tema tampoc l'he dit.
Tampoc l'has, clar, no l'has portat tu directament.
Gaire, perquè jo, clar, jo a part d'això em dedico a treballar. No? Això, vull dir, no, tinc molta feina treballant i vull dir, és una cosa que, pues, com ho portaven els altres, pues, bueno, pues, si hi ha alguna cosa ja me ho diran, no? Però sí que és veritat que, pues, que sempre han pensat això de la concessió, pues, que algun dia s'acabaria, i bueno, si no renovem per lo que sigui, pues, bueno, pues, mala sort, eh?
Clar.
Era una cosa que estava sobre els caps, no?
Clar, que ho teníeu, no?, allà que anava sobrevolant. Entenc que la situació us obliga a acomiadar tot l'equip, Ramon, no?, i assumir-ne el cos, que no serà poc.
Sí.
Ara en parlarem amb el Jaume, també, no?, el que implica aquest enderrocament.
Jo represento que també és una societat, i clar, com a societat, pues, també tens que indemnitzar tota la gent, no?
Clar, això ho has d'assumir tu, Jaume, o el propietari?
No, jo.
Tu mateix, Ramon, perdona.
Meus.
Sí.
Els treballadors són meus.
Perquè hi ha molts treballadors que fa dècades que treballen amb vosaltres, no? De fa anys.
35, 40 anys. Sí, molt.
I aproximadament a quan pot pujar aquestes...
Ja, no tinc ni idea, perquè ara, pues, ja, mira, ara aquesta tarda amb els advocats i tot això, pues, ja a veure com, bueno, arribar a un dixos d'acord, perquè també és molt complicat, eh? No és tan fàcil, perquè jo vaig parlar amb l'advocat i, escolta, que no és allò de dir, mira, te vas quan te toca tanto. No pots fotre la gent al carrer tots de cop, sense un motiu, sense una cosa, no? I per ser un motiu, pues, té que és, bueno, s'ha d'explicar, s'ha de, jo sé, això del treball, que sigui, que sigui allà, que són fuerzas, no, ni fuerzas mayores, perquè no és allò que hi hagi un terremoto ni res, és una cosa que s'ha de fer un ERE, un no sé què s'ha de fer, bueno, l'advocat més o menys m'ho va explicar, però jo, la veritat, tampoc no tu vine, ho expliques als treballadors, jo vull pagar el que faci falta, no? Jo, gràcies a Déu, estic molt content amb els treballadors i el que faci falta, no? El que estigui allà on pugui, ja està, no?
Ramon, a part del suport i l'escalç dels clients, perquè està claríssim, doncs, sembla que esteu cada dia que esteu oberts, ho teniu ple, heu rebut prou recolzament per part de l'administració, estem parlant de l'administració catalana, de la Generalitat, i per part de l'Ajuntament de Vilassar?
Bueno, jo, pues, és el mateix tema que t'he dit abans, que no me n'he encarregat mai d'això, no? Jo m'he encarregat de treballar i d'atendre els clients quan venen, no? Tota la burocràcia i tot això representa que ho han portat, pues, entre els abogats, entre els amos, ha estat una cosa que jo no he reclamat mai res, no? Jo sempre s'ha dit que no havien apoyat prou fa uns anys, pues, això, no? Que fos una cosa com de Vilassar, no? Com si fos, no sé... No un monument, sinó una cosa que dintre d'això de Vilassar, no? Però, bueno, jo en realitat tampoc no puc dir si han apoyat o no han apoyat, perquè no sé el meu tema, no?
I ara què toca, Ramon?
I hem vingut i hem treballat molt bé, i gràcies a Déu, i tot ha anat bé, no?
Ramon, ara què toca? Jubilació forçada?
No, forçada no, jubilació, tinc 70 anys, o sigui... Obligada ja, perquè està cansat, no?, també d'anar aguantant, que si un any més, que si dos anys més, jo, gràcies a Déu, ja estic bé i ja em toca jubilar, no?
Clar.
Ja em toca jubilar, ja, i ma germana que està amb mi, tot això, pues, també li queda un any, de 64, li queda un any i també ja es pot jubilar pràcticament, no? Ja estem tranquils. No tenim fills detrás ni res, que allò que t'espenyin o que et diguin, ei, necessitem això, gràcies a Déu, no, ja no necessitem res, no?
Per tant, dedueixo per les teves paraules, Ramon Huguet, responsable del restaurant Palomares, que ja teniu molt coll avall, no?, que aquest 14 de maig,
sí, sí,
doncs haureu de tancar les portes.
Sí.
Moltes gràcies per haver-nos explicat tot el que ha passat aquí al magazín del matí a Ràdio Estel, i sobretot moltes gràcies per fer-nos sentir com a casa durant molts anys. Al Palomares. Parlo també per experiència pròpia, eh? Pels vostres arrossos, fideuars, calamars, trobarem molt, molt a faltar, Ramon.
Moltes gràcies.
Clar, dit això, ara la pregunta és, i ara què, no? Què passarà amb l'edifici del Palomares? Ens deia el Ramon, coll avall, que l'enderrocaran, jo no sé, perquè... També volíem parlar una mica amb el Jaume, ara parlarem també amb l'Agustí Martín, de la Facultat Nàutica de la UPC, també president de Brick Bar, del Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar. La figura de la mediació, perquè jo no sé si aquí la mediació hagués ajudat, Jaume, fins a quin punt, eh? que la menystenim moltíssim la mediació a nivell judicial.
Podia haver ajudat i encara es pot fer alguna cosa.
Encara es pot fer alguna cosa.
Si més no, per salvar l'edifici, no? Les instal·lacions, sempre i quan vingui amb un suport, amb un recolzament per part de l'Ajuntament, com un edifici d'interès, potser cultural, històric o patrimonial del municipi, i a partir d'aquí també parlar amb la Generalitat, que també hauria d'intervenir perquè actualment té transferides les competències de l'ordenació i gestió del litoral, i fer força per reunir-se amb el Ministeri i intentar aconseguir, doncs, bueno, si més no, ja que el negoci per la llei aquesta tan dràstica i exigent de la llei de costes ja no hi ha res a fer, tot i que, des del meu punt de vista, a lo millor desconec la resolució judicial, final, o com han anat aquests processos judicials de recursos que han anat fent, que segur que ho han intentat tot i més, atès que també porten 20 anys batallant, quasi, si no més.
T'imagino les costes. És que jo més m'imagino les costes d'aquest procés.
Batallant, han aconseguit ja mantenir-lo fins ara.
Obert, sí.
I la data aquesta de tancament del 14 de maig, no sé si és una imposició judicial o bé és la data que se li va donar per part del Ministeri per tancar. En qualsevol cas, estaríem parlant d'una execució, una resolució judicial. Però bueno,
perquè aquestes concessions venen de Madrid, no? O sigui, és del Ministeri.
Aquestes en concret, aquestes que són anteriors a la llei de costes, com sí, és el cas, venen de Madrid. I fins que no es va transferir les competències a la Generalitat el 2007, si no vaig errat, perdó, el 2013, en virtut d'aquesta transferència de competències no s'ha promulgat la llei fins fa poc, fins al 2020. Aleshores, en principi sí, de totes aquestes concessions qui té la potestat per decidir el que es manté, que no es manté, que es prorroga, que no es prorroga, és la Madrid, sí.
Clar, l'Agustí Martín fa uns dies que va anar a Madrid. Agustí.
Sí, vam anar a Madrid, però m'agradaria explicar alguna cosa, i és que abans del 1960... Antoni Palomares, Antonet, que van venir del País Valencià, d'Alacant, en aquest cas, ells tenien una petita guingueta on feien pa amb tomàquet, feien amanides, algun peix a la brasa, i va ser l'any 1960 quan van demanar al Ministeri d'Obres Públiques la primera concessió,
sí,
la que va ser motiu de fer l'edifici. Però aquella concessió va ser per 15 anys. Els 15 anys passen molt ràpid. I la segona concessió ja mai és tan grossa com la primera, i va ser de 10 anys. Per tant, van estar 25 anys, això es va acabar el 1985, sense concessió. Per tant, en Josep Nin va lluitar molt per demanar pròrrogues, per demanar, lògicament, amb els seus advocats...
El Josep Nin és el propietari.
El concessionari, diguéssim, sí, no? Del Palomares, el que abans deia en Ramon, que era el propietari. I en aquest cas ho han provat per dalt i per baix. I els anys han passat. I l'any, el 2018, va ser quan va haver aquesta revisió de la llei de costes. I és quan ja van començar a dir que primer, que si et passes de metres quadrats, que ara són 300 metres quadrats de construcció, però al Palomares en tenim 550, això, i estem fora de concessió, no podeu fer res més que tancar. Ells han intentat fer un nou pla, dos projectes, que s'han gastat molts diners per adequar l'edifici en el nou Palomares, i ha estat denegat. Per tant, hem de dir que també és important que nosaltres hem actuat com a persones civils, no som de l'Ajuntament.
No, vosaltres és exacte, és un voluntaris, sí, no, que us ha sortit per l'estimació que li teniu, no?
Exacte. Ah. Jo vaig anar a preguntar perquè per altres llocs a Vilassar havia demanat un becil,
sí,
un bé cultural d'interès local, però pel Palomares ningú l'havia demanat. I el primer que vam fer és demanar-lo des de Brit Barca, que és una associació de Vilassar. I vam presentar-lo, i curiosament entremig van preparar un projecte per donar-li sentit a l'edifici, perquè aquest edifici no està a la platja, està en el camí de dalt. L'únic que té una visera, que és la terrassa, que dona a la platja. I entenem que si l'edifici l'enderroquen, de platja no en perdem. En canvi, sí que perdem un edifici que és emblemàtic, perquè segurament no podrà continuar sent un negoci, que és el que veiem, però sí un centre de cultura i esport per a Vilassar de Mar.
Clar, aquesta proposta de l'Agustí Martín, Jaume, és viable, doncs? O sigui, es podria arribar...
Jo crec que sí. Jo crec que sí. El que passa és que, clar, aquí hi ha d'haver molta voluntat per part de l'administració per recolzar i donar suport a això, i després també voluntat política. Clar, també aquí es barregen altres coses, no?
I és aquesta voluntat política, Agustí?
A Madrid ens va atendre la directora general i la subdirectora, dues persones molt ben preparades. Jo la llei me l'he llegit molt bé, i entenc que és una llei ben feta, però, clar, entenem que hi ha coses que no s'haurien de desfer, que haurien de dir, coi, no ho traiem, això. Intentem posar fil a l'agulla i arreglar-ho, quedarà una cosa preciosa pel poble i pels visitants, el servei públic, perquè estem preparant un projecte molt maco. Però la voluntat política és el darrer pas que en direm, perquè tècnicament, i Sant Jaume ho sabrà més bé, perquè hi han dues sentències fermes del Tribunal Suprem d'enderrocament. I, clar, sí, és un obstacle jurídic que hem de trobar una escletxa, i no l'acabem de trobar, aquesta escletxa, és el que estem buscant. Però els dies ja van en contra nostra, perquè hem començat a treballar molt tard amb això.
Però escolta, què va ser el Club Nàutic de Cabrera, no?, que el van haver d'enderrocar justament per aquesta regulació, no?, i diria el restaurant Nona, no?, de Premià.
L'Ona de Premià i el Nàutic de Cabrera estaven també sense concessió. I el que passa és que el Nàutic de Cabrera també les darreres erosions del mar l'estaven també...
L'estaven malmetent
i allà es va arribar a un acord de la pròpia junta del Nàutic de Cabrera que allò es desfés, no? Però entenem que i a l'Ona era algo semblant. Malgrat l'Ona estava bé, perquè estava també al costat de la via, estava a la part de dalt, al costat del port de Premià. Però clar, si no lluites, arriba un moment que t'ho enderroquen.
Però, Agustí, quan vau anar a Madrid, Jaume, tu sabràs també millor, que quan arribes allà dius, home, que teniu la Renfe al costat, també estaria sí, bé de dir-los si s'hauria de treure també la via de tren.
D'acord, amb la llei de costa, sí, és una infraestructura que no hauria d'estar allà, no? Vull dir que, però, clar, per interès general, imagino que és complicat canviar tota la infraestructura del tren, i aquí sí que primaria, doncs, l'autoritat a la ciutadania de la línia, tot i que entenc que s'hauria de traslladar, sí, sí. Però, bueno, aquí,
no,
estem,
eh?
Aquí estem. Aquí vull estem. Dir que el tema és, clar, hi ha coses que per pròpia facilitat de poder dur-se a terme, doncs és més fàcil enderrocar un edifici que sigui gran o petit, doncs, bueno, també l'interès és més local, tot i que culturalment també té el seu interès, que no tota una infraestructura que passa per allà i que tot no ser legal, d'acord amb l'actualitat de la legalitat, doncs, clar, aquí s'hi juguen altres factors.
Altres factors, està claríssim, per prendre aquesta decisió. Però, Agustín, tu dius que va haver-hi com una voluntat des de Madrid, per aquesta reunió que vau tenir, conciliadora, sí, de que es pot, de moment, diguéssim, mantenir el que seria l'edifici, però per un altre tipus de projecte.
De fet, la directora general, quan va veure el projecte, perquè és un centre d'interpretació de l'Almadrava, hi viu una Almadrava a Vilassar de Mar, un art de pesca gegant, antigament, i també era un lloc on hi havia les barques de pesca. Si fem un centre d'interpretació cultural i esportiu, la pròpia directora ens va dir això, us ho compro ja, que això m'encanta molt, ens encanta. Ara, senyor alcalde, que estava amb nosaltres, això podria fer-ho en un altre lloc de Vilassar, no allà. I aquí és on dic, home, és que el lloc és aquest. Els hi vam explicar que això estava a terra, que estava al camí, no estava a la platja. També nosaltres volem intentar fer el millor possible, perquè el projecte l'hem fet molt ràpid, però allà qualsevol entitat, les escoles del poble, visitants, podrien gaudir, avui en dia s'orienten cap a la sostenibilitat, cap a aquestes aules sostenibles, tallers de mestre d'aixa, una sala també d'exposicions i de conferències que ens fa falta a Vilassar. L'Ajuntament, lògicament, ja s'ho fet seu, l'actual Ajuntament, i diu que ho està defensant. Políticament ho estem defensant. Ara hi haurà eleccions, també, la resta també d'alcaldables, doncs també s'ho agafen ja com una cosa...
Quines postures i com està, justament, Agustí?
He parlat amb la majoria de dones alcaldables, perquè la majoria són dones, està molt bé. Seria, hi haurà un cas, segurament, que la propera alcaldessa serà una dona a Vilassar. I hem vist que realment hi ha... A veure, donen suport, però també els hem vingut de cop, això. És que ningú havia fet res, fins fa 2 mesos, pràcticament. I ara... Lògicament que el suport el tenim, però ara jo crec que hem de buscar... Ara tenim una reunió el dia 11 de maig a la Generalitat, amb un tema amb els polítics i tècnics, que serà les dues parts que deia en Jaume, perquè és un tema molt polític al final, perquè la pròpia directora general de Costes de Madrid es va dir ara heu de fer una reunió amb Costes de la Generalitat i amb Costes de la demarcació de Costes de Catalunya, que està aquí a Barcelona. I ho expliqueu també. Però ha de ser l'Ajuntament qui demani una nova concessió.
No ho sé, ho
en aquest cas és
impulsar.
L'Ajuntament, ara. Jaume,
explica'ns
això.
Sí. Bueno, a veure, a partir d'ara ja estem amb una nova normativa, diguéssim, no? Aquí ja entra en joc la llei que va d'ordenació i protecció del litoral, la catalana, i aleshores aquesta ja se li donen atribucions per no només gestionar... A veure, el que és tot el domini públic marítim-terrestre és... perquè ens entenguem propietat de l'Estat, ¿vale? per poder protegir-lo, mantenir-lo, conservar-lo, preservar-lo, etc. Eh? Però actualment la gestió i l'ordenació s'ha transferit com a competència exclusiva a la Generalitat. De manera que, deixant a banda la polèmica o la problemàtica del Palomares, en concret, ja no només per l'edifici, sinó també pel negoci de l'explotació del restaurant, a banda, el que es... O sigui, ara entraríem en un nou escenari, en un nou plantejament, que és, a veure, l'Ajuntament, amb l'impuls i el suport de l'Ajuntament i totes les entitats associatives de Vilassar interessades per criteris d'interès cultural i patrimonial de la població, del municipi, doncs, es mantingui aquest edifici amb una concessió X, val? Tot i sent pertanyent a l'Estat, que fins i tot la concessió se la podria donar al propi municipi, entenc.
O sigui, el propi Ajuntament podria fer aquesta concessió, no?
No, la concessió ara s'hauria de pactar amb la Generalitat. Vale?
Que és això que la és Generalitat, la reunió,
la podria, la podria ortogar a la Generalitat i aquí ja no necessitem al govern, a l'Estat. Ja no necessitem a partir d'ara, tot i que pertany la infraestructura o instal·lació o l'edifici pertany a l'Estat, però com la competència per la gestió i l'ordenació lateral a la Generalitat, doncs és la Generalitat qui l'ha d'atorgar. Val? I l'ha d'atorgar pel temps que es cregui oportú o fins i tot d'una manera pràcticament indefinida, renovant-se contínuament el que és la concessió de cara a l'administració estatal.
Clar, hem de dir que, Agustí, tu saps milions, consta que entitats com el Museu Marítim de Barcelona, la Facultat de Nàutica, l'Institut de Ciències del Mar o la Fundació Custó de l'Estartit han mostrat molt interès a col·laborar amb vosaltres, no?
Sí, en aquest primer intent, i de cara a Madrid volíem fer palesa de que hi ha entitats que ens ajudaran a portar a terme el que volem fer, i hem de tenir aliances. A part d'entitats del poble, que n'hi ha unes quantes que toquen el tema del mar, el Club d'Espigó de Garbí, o la pròpia Primarca, o la secció de rem del Piranaic, o també el Club Palomares Esportiu, que també... toquen el tema del paddle surf, i també hi ha una... També és important dir que tenim una ONG que se'n diu Tomando Conciencia, que treballa molt amb els nens i amb temes de sostenibilitat. Junt amb aquestes grans entitats podríem fer un bloc gros que és per veure que no estem demanant una cosa que és com una idea molt ràpida, sinó que encara que ho hem fet molt ràpid, però és un tema que Vilassar ja fa temps que en parlem.
Que ho té, no? Que ho esteu pensant, no?
I no teníem el lloc. I ara el tenim i aleshores el lloc, a veure, és un edifici que, com que dona la platja i dona dalt, doncs és ideal per fer tot això que abans hem explicat, com a sala de conferències, com a exposició de l'Almadrava i com a tallers i aules.
I que és defensable des del punt de vista, bueno, si un moment donat es pogués fer una instal·lació per acollir tot aquest tipus d'activitats, doncs, escolta, ja en tenim una, no? Clar. I per què hem d'arrocar aquesta, si aquesta es pot mantenir? No sé, no sé quin grau de reforma s'hauria de fer o de rehabilitació, però bueno, doncs mantenim aquesta i bueno, abans que hem d'arrocar-la, doncs...
I de fet, perdona, Jaume, a veure si vosaltres ho sabeu, Agustí, potser tu tens més al cap, diria que és a 100 metres del Palomares, el Club Nàutic de Vilassar.
Sí.
En quin punt, tu saps en quin punt està? Perquè ells també crec que la concessió ja no la tenien, no?
No, ells són, és l'únic... L'únic centre, en aquest cas, que és un club nàutic, és l'únic que Vilassar té la concessió en vigor. Perquè la concessió inicial del Nàutic, que venia dels Banys Cintet, la van atorgar per 99 anys. Uh-huh. Cosa molt, molt curiosa. I encara serà en aquest període de 99
anys. Era anterior, suposo que era anterior a la llei de costes del 88, que va fer una criba, i aleshores pues, bueno, s'ha respectat aquesta...
El que passa que amb el Nàutic estan dins de la concessió, però el 2018 a fer aquesta revisió, clar, es donen compte de que sobrepassen moltíssim els metres quadrats que exigeix la llei. I és on aquí està el Club Nàutic intentant treure les aceres del club per dintre...
Clar, perquè entri tot dins de la normativa, no?
Clar, és una feina que...
No, i després també, perdona'm, jo entenc que té un temps limitat. Algun dia s'haurà de renovar. No sé en quin punt està, quan li quedaria d'aquesta concessió, però, clar, m'has parlat de 99 anys, però es van donar ja fa, potser, 60, no?
Sí, els anys 50 i pico, sí.
Agustí, què pot aportar el vostre projecte, diguéssim, a la cultura en general, no?
Jo crec que és un projecte adreçat al futur. O sigui, de la gent molt jove d'ara, els nens i nenes d'ara, perquè puguin conèixer molt més l'ambient del mar, puguin conèixer el fons del mar, la posidònia, què passa amb els peixos, què passa amb l'aire que volteja el mar, per fer estudis meteorològics, oceanogràfics, per poder construir totes les escoles a Vilassar la seva barqueta. És una cosa molt... hi ha un projecte darrere, que és també l'aula didàctica, que és tot es basa en treballs per la canalla, però... amb aquest paraigua de la sostenibilitat.
Clar, vull deixar clar, perquè res, queden pocs minuts per arribar al punt de les 12, que en el cas, ara escoltàvem els primers minuts amb en Ramon Huguet, responsable del restaurant Palomares, ells ja tenen coll avall, que hauran de tancar, això està claríssim, Jaume. Ara estem lluitant perquè no s'enderroqui l'edifici.
Bueno, perdona, es podria pactar una moratòria d'aquesta data, però ho dubto molt perquè porta molts anys i em sembla que ja li van posar com a ultimàtum, no?, aquesta data.
Aquest ultimàtum, no, Agustí?
En Ramon, abans de fer res, lògicament vam parlar amb ell, si ens donessin un any més de concessió per presentar la nova concessió, tu, Ramon, continuaries? I ens dic, no, jo ja tinc... Ja en jubilo, ja tinc...
Ja està, ja ens ho ha dit 70 anys, tu ja tinc la feina feta. En el cas que l'Ajuntament, que la Generalitat, ara amb aquesta propera reunió que ens has explicat, Agustí, doncs no hi hagués un acord, hi hauria una nova, un concurs, entenc, no?, per omplir aquell espai. És així, Jaume, si no
m'equivoco? No, a veure, si no es pogués arribar a un acord, que entenc que... Aquí sí que es poden dilatar terminis.
Vull dir que tampoc té gaire sentit.
I tampoc no desconec si també han posat un termini d'execució de l'enderrocament. Ho desconec, però...
Tu saps,
bueno,
Agustí, si han posat un termini?
D'enderrocament no, de tornar a les claus el 14 de maig.
Entenc que això encara es poden fer diverses actuacions per dilatar un temps i fins i tot doncs, per finalment salvar-ho, sí.
Ho salvarem, Agustí?
Jo crec que intentarem. Sempre poso que estem en un partit de la Copa d'Europa, la segona pròrroga, perdent 1-0, i amb un defensa que l'han expulsat. Però es pot fer aquest golet encara, a veure.
Tant de bo.
Què passarà, Jaume?
No, jo sóc optimista amb el tema. M'he estudiat a fons tot el que he pogut sobre el tema i realment dic, home, abans ell parlava d'haver de trobar una escletxa, no? L'escletxa passa per una voluntat política claríssima, no? Perquè sí que és veritat que en altres casos les coses han quedat més amb un llim, com és el cas dels apartaments d'aquests de Platja d'Aro, que també n'estan afectats, no? I, bueno, a veure, jo crec que amb bona voluntat i mirant de flexibilitzar una mica la interpretació de la llei de costes, jo crec que es pot perfectament, el que dèiem, per interès cultural, per interès patrimonial històric del municipi, per, bueno, per totes aquestes... Sí, esportiu. Doncs jo crec que es pot defensar, que la Generalitat entenc que també ho defensarà, i només és fer claudicar una mica, per dir-ho en termes que s'entenguin, doncs aquesta, l'aplicació tan, tan implacable que fa el Ministeri.
Amb aquesta llei de costes, no? Sembla que el vent bufa de cara, Agustí.
Jo està fent avui garbinet. Sí.
Doncs esperem que ens ho expliquis, Agustí Martín, de la Facultat de Nàutica i president del Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar. Un plaer, gràcies, Jaume.
De res.